L'informatiu de Mutter. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mutter.
Molt bona tarda, el saludem a l'informatiu de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. Tomàs Ginestra els dona la benvinguda en nom dels serveis informatius de les Mutter. Avui dijous, el dia 28 de juliol, destacarem... El Ministeri de Medi Ambient prohibeix l'entrada a l'estat de Cargol Manzana 2 anys després d'aparèixer la plaga. La manca d'espai obligarà a traslladar provisionalment el jutjat social de Tortosa a l'antiga caserna dels Mossos. L'Ajuntament de Deltebre reclamarà a Salut que mantingui l'ambulància al municipi durant les 24 hores del dia. Unió de Pagesos calcula que el Forben ha fet caure entre el 10 i el 50% d'avellanes al camp i a l'Ebre. Aquestes i d'altres notícies ara al nostre informatiu. Dos anys després que es detectés la plaga del caragol Massana a les séquies i arrossars de l'Hemidelta Esquerra de l'Ebre, el govern espanyol va publicar ahir dimecres al Boletí Oficial de l'Estat una ordre amb la qual prohibeix la introducció d'exemplars procedents de països tercers al territori estatal. Entre les mesures adoptades també figura l'exigència que les plantes d'aquari procedents d'aquests països estiguin lliures d'aquesta plaga, així com el requeriment d'un certificat de neteja per a la maquinària que s'utilitza per al conreu de l'arròs al Delta de l'Ebre amb l'objectiu d'evitar que traslladi exemplars a d'altres zones no afectades. L'ordre aprovada fa referència a la necessitat d'evitar la introducció i dispersió al territori estatal de dues subespècies del caragol Massana, Pomacea insularum i Pomacea canaliculta, mentre la Comissió Europea pren mesures d'aplicació en l'àmbit de la Unió Europea. Algunes d'aquestes mesures, com la neteja de la maquinària que ha treballat a l'Hemidelta Esquerra, va començar-la a aplicar a la pràctica el Departament d'Agricultura la passada campanya amb la instal·lació d'una estació de neteja per evitar que les recol·lectores que en sortien no contaminessin els camps afectats, especialment a l'altre marge del delta. El Ministeri reconeix el caragol Massana com una plaga de l'arròs que ha estat introduïda de forma accidental a diferents països del món com a espècie d'aquari i recorda que la FAO l'ha qualificat com una de les plagues més importants per a aquest cereal al món pels danys que ocasiona el conreu en la seva fase de creixement i les conseqüents pèrdues econòmiques que genera. D'aquesta situació, en són ja plenament conscients des de fa 2 anys els arrossaires del Delta de l'Ebre, quan van detectar per primer cop la plaga en camps i séquies del terme municipal de l'Aldea. Es tracta, recorda el Ministeri, de la primera detecció d'aquest gasteròpode a Europa que, a més d'amenaçar el cultiu, pot generar danys en la biodiversitat dels aiguamolls pel seu consum voraç d'un gran nombre de plantes aquàtiques. Segons dades del Departament d'Agricultura, el caragol ja es troba present a 450 hectàrees de l'Hemidelta Esquerra de l'Ebre, 2 anys després de la seva primera detecció. El govern va posar en marxa un pla de lluita des del 2010 amb un pressupost de 3,5 milions d'euros per intentar controlar la plaga amb tractaments com la saponina, la recol·lecció i destrucció manual d'individus i postes o l'aplicació de canvi en els sistemes de regadiu amb la col·laboració de l'administració estatal. Tot i que l'any passat l'afectació de la plaga s'hauria limitat únicament a 1 hectàrea d'arrossar, els productors i el govern temen que, de no controlar-se, podria afectar considerablement la producció d'aquest cereal.
L'informatiu de Mutter.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
La manca d'espai obligarà a traslladar provisionalment el jutjat social de Tortosa a l'antiga caserna dels Mossos. La consellera de Justícia, Pilar Fernández Bozal, i l'alcalde de Tortosa, Ferran Bel, van tancar l'acord per efectuar el trasllat el pròxim octubre. Josep Roig, des de la Plana Ràdio, ens informa.
Doncs així és. La consellera de Justícia, Pilar Fernández Bozal, i l'alcalde de Tortosa, Ferran Bel, acordaven ahir dimecres que l'operació del trasllat es faci efectiva el pròxim octubre. L'emplaçament provisional funcionarà fins que el govern aprovi i executi la construcció del ja projectat nou edifici judicial de Tortosa, unes obres que no començaran abans del 2013, segons reconeixia la consellera, condicionades al procés de modernització de l'oficina judicial i el nou calendari d'equipaments.
Quan es va posar en marxa el 5è jutjat instructiu, instrucció i primera instància aquí a Tortosa, es va posar en marxa sense uns espais adequats i per tant havíem de trobar una solució per encabir adequadament tota la planta tal com està ara configurada. L'alcalde ens cedeix un edifici per poder instal·lar provisionalment, això sí, el jutjat social de Tortosa, perquè considerem que és millor que el cinquè de primera instància d'instrucció estigui amb la resta dels jutjats que que estaven en funcionament fins ara, i per tant aquesta solució provisional és correcta, i a més és econòmicament sostenible. No volíem prendre una decisió que fos molt costosa, des que és provisional, i per tant hem trobat un edifici que no té costos de lloguer per nosaltres. Hem parlat avui dels extrems del trasllat que farem a la tardor.
Per la seva banda, l'alcalde de Tortosa, Ferran Bel, argumentava el retard del començament de les obres d'aquest edifici. Segons Bel, s'ha patit diversos retards per 4 modificacions del projecte i diverses excavacions arqueològiques al solar on s'ha d'aixecar. L'escoltem.
I s'ha retrasat i s'ha excavat sobre el que havíem excavat. Però això forma part de la història. El que jo sí que agraeixo és el plantejament del govern. Evidentment, reivindiquem. No es licita cap obra, cap edifici judicial el 2011, difícilment se'n licitarà cap al 2012, i per tant, Tortosa, quan se comencen a licitar, estarà entre els que són prioritaris. Dit això, el que es requereix és el plantejament que jo crec que fan actualment la conselleria. Primer, prioritat, oficina judicial, i fer els edificis en base en aquest criteri. No enganyar. Si l'edifici no s'ha de començar el 2011 ni el 2012, no dir que s'ha de començar l'11 o el 12, com havia estat passant reiteradament, sense que aparegués consignació pressupostària.
D'altra banda, l'alcalde de Tortosa es mostrava obert a col·laborar amb el Departament de Justícia perquè els jutjats ofereixen el millor servei possible i recordava la importància del nou edifici en la rehabilitació del barri del Castell Tortosí. Amb el mateix argument d'anteposar la modernització del sistema judicial, la consellera, per la seva banda, Fernández Bossal, explicava que el govern de moment no es planteja modificar els límits dels partits judicials ebrencs o crear nous jutjats a Móra d'Ebre o Gandesa.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
El ple de l'Ajuntament de Deltebre va aprovar una moció urgent en defensa del servei d'ambulàncies a Deltebre durant les 24 hores del dia i de rebuig a les retallades proposades pel govern. La moció, aprovada ahir dimecres amb els vots a favor de l'equip de govern, Esquerra Republicana de Catalunya i Partit dels Socialistes, i l'absència de Convergència i Unió i el Partit Popular a l'oposició, es fa ressò de l'oposició veïnal a les retallades, conscients que aquesta reducció afectarà de forma negativa la salut dels més de 25.000 ciutadans i ciutadanes que viuen al Delta, i reclama que el servei d'emergències es mantingui tota la jornada del Tebre sense que l'ambulància hagi de fer nit a cap altra població. El Departament de Salut hauria plantejat al consistori que l'ambulància que presta servei al municipi durant tot el dia passi a donar servei durant les nits al municipi veí de Sant Jaume d'Enveja per compensar el tancament de les urgències del CAP en horari nocturn. Aquest plantejament hauria aixecat les crítiques de veïns, desenes dels quals es van manifestar aquesta setmana al pont sobre l'Ebre que uneix les dues poblacions. D'acord amb el text aprovat pel ple, el consistori reclama una reunió urgent amb el director dels Serveis Territorials de Salut a les Terres de l'Ebre per arribar a un acord que satisfaci les necessitats sanitàries del municipi de Deltebre. D'altra banda, el ple va aprovar també, de forma provisional, el pla parcial urbanístic del sector Riumar 3, que planifica el desenvolupament urbanístic de la urbanització Riumar al voltant de tota la zona del port de Deltebre. El pla parcial afecta a prop de 500.000 metres quadrats de terreny, dels quals 243.000 metres quadrats seran zona verda, 19.960 metres quadrats d'equipaments, 68.000 es destinaran a superfície comercial, 14.700 metres quadrats a l'ús hoteler i finalment tindrà un sostre residencial de 78.000 metres quadrats. L'aprovació provisional es va fer amb els vots a favor d'Esquerra Republicana i Partit dels Socialistes de Catalunya i amb l'absència de Convergència i Unió i Partit Popular, que van manifestar desacords amb el model que proposa aquest planejament urbanístic, ja que la franja de la zona verda farà que aquest nou sector estigui aïllat de la resta de la urbanització i tampoc no estan d'acord amb les alçades previstes de 3 i 4 plantes. El govern va insistir que en el moment actual de crisi econòmica aquest projecte ha de tirar endavant sigui com sigui i va insistir que intentaran introduir canvis al projecte durant la tramitació del pla parcial.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Me cago en l'orba, Quico. Vaig al cafè i no me n'entero de res. Hi ha un munt de gent que parla diferent i no m'aclariço.
Però tu, no, tu et quedes callat, no els hi parles?
Home, no, callat no estic, ja ho saps, que em toca parlar-los en castellà, i llavors que si les oliveres, que si les garrofes, que si vengo des Llemenar.
I per això no vas al cafè? Pues, home, parles com tu saps parlar, poc a poc. Mira, tu quan arribes dius bona nit.
Bona nit i bona hora, diria jo.
Pues ja veuràs com d'aquí no res, lo bona nit i bona hora te l'acabaran dient ells.
Carlos és de Tortosa i té 35 anys. Ara fa de voluntari per la llengua i parla en català un cop a la setmana amb una dona ucraïnesa.
El contacte entre tots dos mons diferents ens ha ajudat molt a tots dos. No és tan difícil que aprenguin, només cal que els donem una espenteta.
La Ludmila té 44 anys i va venir d'Ucraïna, ara en farà 4. Ara entén millor les persones que l'envolten al seu nou món.
Parlar amb Carlos me va ajudar i llançar-me a dir coses directament, a parlar sense vergonya.
Carlos parla català amb la Ludmila, que vol practicar-lo. Anima't i truca'ns al Centre de Normalització Lingüística de Terres de l'Ebre, al 977-510720, al 012 o a voluntarisperlallengua.cat. Voluntariat per la llengua. Per parlar més. Per parlar en català.
Serveis informatius de Mute.
El sindicat Unió de Pagesos calcula que les fortes ventades que es van produir la setmana passada al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre han fet caure entre el 10 i el 50% de la collita d'avellanes, tenint en compte que les quantitats són molt variables en funció de les poblacions. Unió de Pagesos, que ja ha fet arribar aquesta informació al Departament d'Agricultura, recorda que les avellanes caigudes encara no havien finalitzat el seu procés de maduració. Difícilment tindran valor comercial, han quedat en molt mal estat, s'apunta des del sindicat. A banda, Unió de Pagesos destaca que la qualitat d'avellanes que encara estan als arbres també serà molt baixa perquè han quedat força malmeses pel vent. Tot i que aquest mateix mes, les estimacions del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Ambient per a la collita d'avellana de 2011 eren de 15.234 tones, un 10% superior a la del 2010, l'efecte de les ventades reduirà considerablement aquesta xifra. Les comarques amb avellaners afectats per les ventades són el Tarragonès, Baix Camp, Alt Camp, Priorat, Baix Ebre i Montsià. Als municipis de l'Aldea i Tortosa, el vent també va afectar tomaqueres i pebrotes, mentre que els de Santa Bàrbara i Alcanar també es van veure afectats els cítrics.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Amposta utilitzarà noms de l'edat mitjana en l'ampliació de la ciutat als voltants de la plaça de la Castellania. Manel Ramon, des d'Amposta Ràdio, ens amplia aquesta informació.
Doncs així és, l'Ajuntament d'Amposta posarà noms referents a l'època de la Castellania, a l'època medieval d'Amposta, a la zona de creixement de la ciutat, justament al voltant de la plaça que porta aquest nom a l'entrada de la ciutat. L'Ajuntament ha escollit noms com Jaume II, Sant Jordi d'Alfama o Orde del Temple per als futurs carrers de la zona. Un fet que destacava el portaveu de l'Ajuntament d'Amposta, Manel Ferrer Aixandri.
Bueno, com ja heu dit, a mesura que va créixer la ciutat i ara el lloc este que està relacionat amb la plaça de la Castellania, pues, se van anar buscant pues, noms relacionats amb l'edat mitjana. No? I bueno, en això hem estat tots d'acord. I la idea de Toni de ficar algun nom de dona, que també n'hi ha hagut segurament, de dones il·lustres, segurament que els trobarem, per tant, endavant.
Els partits de l'oposició han donat suport en aquesta iniciativa, tot i que des del PSC es reclama que es demani en properes ocasions consell a l'arxiver comarcal i també, com escoltaven, que es busquin noms de dones il·lustres, mentre que Esquerra Republicana ha reivindicat novament la necessitat de que desapareguin alguns noms de carrers vinculats a l'època franquista, com Ruiz de Alda o García Morato. Cal recordar que l'Ajuntament d'Amposta ha dedicat els carrers darrerament a personatges ampostins, com Miró o Serra, ciclistes de la ciutat, o Teixidor el Cantador, o també la plaça dedicada al músic Adolf Ventas.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Emilio Cabello, nou director del conjunt instrumental avançat. El Consell Escolar de l'Escola Municipal de Música de l'Ametlla de Mar va fer el nomenament oficial de Cabello el passat 22 de juliol, fet que es va comunicar el passat 26 de juliol als músics de la banda. Olga Tomàs, des de la Cala Ràdio, ens amplia aquesta notícia.
El conjunt instrumental avançat de l'EMMA, l'Escola Municipal de Música de l'Ametlla de Mar, ja té nou director, Emilio Cabello. Cabello va ser nomenat oficialment al Consell Escolar de l'EMMA del passat 22 de juliol, fet que es va comunicar als músics de la banda el 26 de juliol. Emilio Cabello és el director del conjunt instrumental mig de l'escola, una tasca que a partir d'ara compaginarà amb la direcció del conjunt instrumental avançat. Per tant, segons la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, no costarà cap cosa afegit al consistori. Mari Carme Martí és la regidora de Cultura.
Des de la regidoria estem molt contents amb la feina que ha fet i hem tardat una miqueta a fer-ho públic perquè, vist tot el que ha passat, creiem que era interessant que aquest senyor ens presentés un projecte i que el projecte la regidoria el trobés adient amb les nostres preocupacions, el que nosaltres volem que sigui aquesta escola de música. Volem que tothom estigui al costat d'aquest senyor, volem que la música al poble continuï. El mes de setembre començarem el nou curs amb unes grans perspectives perquè la nostra escola de música continuï sent una de les capdavanteres de les Terres de l'Ebre i, per no dir-ho, de tot Catalunya.
Segons el consistori Calero, el conjunt instrumental mig no es veurà afectat per les noves tasques de Cabello, ja que comptarà amb el suport de Carles Lorente, professor del conjunt instrumental d'iniciació, la solfa jove de l'EMMA. El nou director del conjunt instrumental avançat iniciarà les tasques al setembre, ja que, com cada estiu, l'Escola Municipal de Música roman tancada durant l'agost per reprendre l'activitat al setembre.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Ebre FM, per fi arriba el programa de la música ebrenca. Ebre FM, des de les de Mute, tots els dimarts, a les 8 de la tarda, Ebre FM, música única i exclusivament de les Terres de l'Ebre, des de les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Ebre FM, amb Nando Mata, dimarts a les 8 de la tarda, des de les de Mute.
Trenta-tres hores ininterrompudes de Land Party a Santa Bàrbara. L'associació Aticte va escollir aquest municipi per a dur a terme aquest passat cap de setmana la quarta edició d'aquesta trobada d'internautes. Josep Roig, des de la Plana Ràdio, ens porta aquesta notícia.
El passat cap de setmana, Santa Bàrbara efectivament va acollir la quarta edició de la LAN Party que organitza l'associació Aticte's. Aticte's és l'acrònim d'Amics i Amigues de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació i es tracta d'una associació sense ànim de lucre sorgida de la evolució d'internautes d'Amposta, que advoca per la promoció de les tecnologies de la informació i de la comunicació. L'edició d'aquest any es va dedicar a la tarda del dissabte als programadors i programadores amb un interessant taller per a fer aplicacions per Android que va córrer a càrrec de les empreses Ebre Android i Tarracodroid. Entre altres afirmacions, els ponents van dir que si una empresa es vol dedicar a la programació, el seu gran futur passa per les aplicacions mòbils. El diumenge al matí, seguint el programa, es va parlar de WifiNet. Els ponents van explicar com es pot compartir d'una forma molt innovadora l'internet de casa col·laborant en una xarxa oberta, lliure i neutral. Cal recordar que la xarxa WifiNet ja està molt estesa a la nostra població i que actualment compta amb més de 40 usuaris connectats que comparteixen serveis i recursos a través d'aquesta xarxa WifiNet. Seguint amb el programa d'aquesta LAN Party a Santa Bàrbara, el diumenge a la tarda es va dur a terme diferents competicions entre els assistents i es van repartir els premis cedits per diversos comerços del sector TIC de la nostra població. Els participants de la LAN Party van poder gaudir durant 33 hores seguides de connexió a internet d'alta velocitat que es van aprofitar per a realitzar activitats, xerrades, tallers, competicions i, sobretot, per a compartir informació i coneixements des de la perspectiva de les noves tecnologies.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Tot a punt a Deltebre perquè comenci la sisena edició de la Boesia. Lluïsa Bertomeu, des de Ràdio Delta, ens informa.
Amb una sortida per conèixer l'arquitectura de Gaudí i Jujol demà a partir de les 10 del matí i el bou debat sobre les quatre carreteres. A la nit es donarà el tret de sortida de la Bouesia 2011 i el setè aplec de bouetes organitzat per l'Àrea de Cultura de Deltebre i l'Associació Cultural Ravera de Bouetes. En l'edició d'enguany, el festival, que es concentra en només 3 dies, oferirà espectacles de poesia, circ, teatre, música, dansa, repartits en diferents escenaris del municipi, amb l'objectiu d'enriquir l'oferta de l'estiu des d'una perspectiva multidisciplinar, tal com explica des de l'organització Miguel Ángel Marín.
La idea és mantindre la poesia com a, centre de... del cap de setmana, no? Poesia, que es podria dir arts poètiques, no? Perquè fem des de dansa, música, el mateix també recital i hi ha tres coses, no? Podríem destacar l'actuació que farà Sol Picó allí al mig de les quatre carteres i també l'actuació de la Pepa Plana, la pallassa que ara se'n va 2 anys amb el Cirque de Soleil. I això són dos figures, no?, que molt importants i que és una sort que vinguen, no? Vull dir, venen realment per uns catxets que no es poden ni dir, vull dir, en el sentit de que venen per complicitat en el festival i perquè els agrada vindre i perquè els agrada la idea, no?, del festival.
Tots els espectacles de la Bouesia, que tindran lloc del 29 al 31 de juliol per a grans i petits, són gratuïts. Per més informació podeu visitar la pàgina web deltebre.cat.
L'informatiu de Mute.
Ebre FM, per fi arriba el programa de la música ebrenca. Ebre FM, des de les de Mute, tots els dimarts, a les 8 de la tarda, Ebre FM. Música única i exclusivament de les Terres de l'Ebre, des de les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Ebre FM, amb Nando Mata, dimarts a les 8 de la tarda, des de les de Mute.
Me cago en l'orba, Quico. Vaig al cafè i no me n'entero de res. Hi ha un munt de gent que parla diferent i no m'aclariço.
Però tu no, tu et quedes callat, no els hi parles?
Home, no, callat no estic, ja ho saps, que em toca parlar-los en castellà, i llavors que si les oliveres, que si les garrofes, que si vengo desllemenar.
I per això no vas al cafè? Pues, home, parles com tu saps parlar, poc a poc. Mira, tu quan arribes dius bona nit.
Bona nit i bona hora, diria jo.
Pues ja veuràs com d'aquí no res, lo bona nit i bona hora te l'acabaran dient ells.
Carlos és de Tortosa i té 35 anys. Ara fa de voluntari per la llengua i parla en català un cop a la setmana amb una dona ucraïnesa.
El contacte entre tots dos mons diferents ens ha ajudat molt a tots dos. No és tan difícil que aprenguin, només cal que els donem una espenteta.
La Ludmila té 44 anys i va venir d'Ucraïna, ara en farà 4. Ara entén millor les persones que l'envolten al seu nou món.
Parlar amb Carlos me va ajudar a llançar-me a dir coses directament, a parlar sense vergonya.
Carlos parla català amb la Ludmila, que vol practicar-lo. Anima't i truca'ns al Centre de Normalització Lingüística de Terres de l'Ebre al 977-510720, al 012 o a voluntarisperlallengua.cat. Voluntariat per la llengua. Per parlar més. Per parlar en català.
L'informatiu de Mute.
I fins aquí el nostre informatiu. Tornarem a estar amb tots vostès demà a la mateixa hora. Adéu-siau. I bona tarda.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i Mute.